La Caravana, un programa sobre rodes. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vuit minuts, gairebé que passen de les 5 de la tarda. Camarada Espluga, què tal?
Bé, bé, bé.
Com estàs?
Bé, em segueix semblant molt còmic que això sigui filosofia millennial i jo no ho sigui. O sigui, és una cosa que em fa molta gràcia tots els dies. O sigui, em sembla molt poètic.
Vols que ho canviem, això?
No, 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 ja m'està bé.
Tens proposta de nom, no?
Podem dur la broma fins al final.
Sí?
Sí, sóc bastant partidari de fer aquestes coses.
Però jo sóc millennial, eh? Ho saps o no?
Sí? Ostres, no ho
sé.
Sí?
Bé per això.
Vale, vale.
Clar, jo sóc del 86.
Uau, rozando el palo, eh? Millennial rozando el palo, eh?
Però millennial... Sí, sí, és així, és així. Cap d'any bé, veig?
Sí, 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 estic sí? Aquí fresc, se'n veu, oi?
Perfecte, un estem els dos igual.
Un dilluns de ràdio,
genial.
Dilluns dia gris, com tots els dilluns, no faltaria més. Fins al pròxim...
Si vens tu...
Fins al proper desembre no tindrem un dilluns de sol. Jo ja ho he assumit.
Que fem vacances aquí, eh?
Què?
L'agost farà sol.
A l'agost farà sol, exacte.
Va, escolta'm, nou any, per això et preguntava pel cap d'any
sí,
com havia anat. Nou any...
Uh-huh.
Neix un nou any. I per tant, parlem una mica d'això.
És la temàtica. I dic, mira, avui vaig a ser com un d'aquests columnistes que diuen coses irrellevants per, no sé, perquè la gent clica i tal. Dic, bueno, doncs vaig a parlar de naixement. Aviam si...
I amb Leo Carol.
Bé, ràpidament així podríem resumir... Bueno, el tema és que com el naixement en si, no? Vull dir, podria parlar, evidentment, de tot aquest rotllo dels hàbits, dels propòsits, que he vist que tu n'has fet. M'ha sorprès, eh?
Sí.
Et pensava més deconstruït. No sé, en segueixes comprant...
Però Déu-n'hi-do, els propòsits que m'he marcat.
Sí, però estàs encara en aquest dogma liberal estrany de tenir propòsits, de millorar com a persona i aquestes coses una mica estranyes. Bueno, em fa gràcia. Jo he decidit ser com una persona encara més mediocre, més mala persona, passar més temps a internet, menys hàbits, cuidar-me menys, convertir-me en una espècie de bola destructiva...
Tu ets el Gollum del 2023.
Exacte.
Vingut a carregar-te.
No m'agrada el 3. No m'agrada el número 3.
No?
M'agrada la Trinitat, però no el número 3. És una cosa curiosa.
Per què?
M'inquieta, perquè és com la meitat d'un 8, però la meitat de 8 és 4. Llavors és com una mica estrany. O sigui, t'agafa un 8, parteixo per la meitat i surt un 3.
Que gratis aquest comentari,
sí,
no?
Sí, però bueno, mira...
Com dieu els de la teva generació? Que random.
Que random, no? Bé... doncs mira, precisament amb el tema d'això dels hàbits i com anir al gimnàs, cosa que sí. Evidentment ningú acaba fent.
Tu no t'has fet, eh? No t'has marcat hàbits?
No.
Hàbits...
Cap ni un.
Per aquest nou any,
cap ni un.
Res.
Cap ni un. No, suposo que em marcaré hàbits quan torni a tindre una crisi existencial i busqui sortir d'alguna manera.
Sí, demà.
Demà, sí. Avui el sortiré aquí, perquè aquest ritme. I llavors això ens porta la idea de naixement. Curiosament ens porta la idea de naixement.
Val.
No?
Sí.
Bé. Llavors, allò típic de la filosofia de què és néixer, no? Ja. I llavors aprofitaré per fer el que he fet sempre, que és criticar una mica el pensament científic, perquè, bueno, em ve de gust.
Val.
I bé, podríem definir com el naixement com el resultat d'una resposta bioquímica, no? Com uh-huh. una generació d'algú, en què segueixo pensant que no es crea res, no? Simplement com es transforma.
Uh-huh.
Que seria una perspectiva com democritiana, clàssica, grega, no? La perspectiva atomista, diguéssim, de l'àtom pre... O sigui,
uh-huh.
antic, no?
Sí,
que és com,
sí, sí, sí.
Tot es transforma, no deixa d'existir res. Però bé, podríem definir moltes maneres això de néixer, no? Des d'una perspectiva humana, no? Aparèixer al món... però al final, com la idea de naixement porta implícitament la idea de perduració, de vida i de mort, no? Una mica. Si ens posem a pensar
sí,
en la vida
sí, sí.
i en el naixement, neix allò que algun dia morirà.
Sempre? Perdó, t'ho modifico. En tot?
Jo crec que sí, fins ara... No? O sigui, encara no hi ha hagut res que hagi nascut i n'hagi mort.
Les idees? Pensament?
Les idees es transformen, no? I d'alguna manera, i això ens porta al que jo on volia arribar, no? Crec que és una manera bastant clara d'arribar. Bé, el tema de naixement, no? I de naixement, vida i mort, com allò uh-huh. que té una resolució, no? Com que és un pensament molt... És curiós, com hi ha un canvi de paradigma, que això passa moltes vegades a la filosofia, que tot és molt concret però alhora molt ampli, no? Que amb el canvi del paradigma del temps, per exemple, no? Com és molt clar veure com a l'època precristiana, no? Hi ha un pensament de caràcter cíclic, on s'entén que simplement el món és etern i les coses es repeteixen fins al final dels temps.
Uh-huh.
I diguéssim, el cristianisme porta al pensament una linealitat, no? Com hi ha una vena inicial, que en cas de la humanitat seria, doncs, la caiguda del paradís, no? On s'iniciaria la història, hi hauria tota una sèrie de successos fins a arribar a l'aparició de Crist, i llavors, des d'aquí, la història, d'alguna manera, es plegaria sobre si mateixa fins a arribar a un final escatològic, que seria la segona vinguda de Crist, el judici del final i la finalització de la història, no? Que, d'alguna manera, seria aquest retorn a l'estat inicial. Bé, això ens porta com també a pensar la vida d'aquesta manera, no? Com algú que neix, hi ha una sèrie de successos, no? El que es diu de sempre de l'ésser humà és un ser que neix, es reprodueix i mort, no? Bueno, aquesta perspectiva és una mica absurda perquè hi ha molta gent que no es reprodueix. És algú més aviat animal que no pas cultural. Però això implica que hi ha algú que perdura durant tot aquest canvi. O sigui, perquè tu puguis canviar hi ha d'haver alguna cosa que no canvia. Que això és la idea de substància, no?
El tu.
El tu, exacte, però aquí no? És el que jo volia venir a qüestionar una mica. Diguéssim, des d'una perspectiva com clàssica, filosòfica, no? Des de Plató, poder, Aristòtil, la manera de substància, però molt senyaladament el pensament escolàstic, la substància seria allò que perdura on hi ha els accidents, no? Que són les coses, les modificacions, però que sempre es donen sobre una base que no canvia per poder assegurar la identitat. No? Per tant, estem aquí arribant al que es diria com el principi de no contradicció o el principi del tercio excluso, que és com si una cosa és aquesta, no pot ser l'altra.
Vale.
No? És a dir, com la identitat és una cosa excloent des d'aquesta perspectiva.
Sí?
Perquè si ets A, no pots ser B, perquè si ets B, deixes de ser A. No? És a dir, si jo sóc blanc, no puc ser negre.
Vale.
No? És com la perspectiva clàssica. Però bé, això ens porta... És una idea una mica problemàtica, no? I és una idea que molt senyaladament agafa molt pes amb la modernitat, amb el naixement de la modernitat, amb Descartes, no? Amb la idea de substància, amb la idea de subjecte pensant, no? El subjecte modern. Que curiosament va de la mà amb el naixement de la novel·la, de la lectura interior i dels diaris. Tot això sempre va de la mà, és molt divertit de veure. I llavors, la idea d'identitat, no? És a dir, des d'una perspectiva com molt pragmàtica, podríem dir com... Tu et proposes uns hàbits i et proposes unes coses que vols fer aquest any, no? Perquè tu consideres que tens una identitat i vols com millorar aquesta identitat o arribar a ser qui ets, no? Que seria l'àmbit ètic, no? Diguéssim, l'àmbit estètic seria com les coses tal com són, no?
Sí.
La realitat donada immediatament, i l'àmbit ètic seria arribar a ser el que un vol ser, no? O el que s'és, depèn de com es miri. Però bé, aquesta identitat que és necessària per pensar el pensament, a mi em porta com a pensar sempre quines implicacions té això, o bé fins a on ens va arribar. Vull dir, d'alguna manera, qui porta més lluny aquest pensament de la identitat jo crec que és Leibniz, el filòsof modern, molt conegut per la seva teodicea i per la idea de mònada, no? On ell considera que la identitat és una cosa que està... O sigui, que qualsevol ser és una cosa tancada sobre si mateixa, on hi ha com tota la informació continguda, diguéssim, de manera com analítica, i la pròpia expansió seria com l'expansió d'algú que ja estava insert allà, no? Però clar, a mi sempre en aquest sentit m'agrada molt pensar en Hegel. Perquè Hegel diu, ostres, aquí tenim un problema. No? Perquè aquesta lògica no serveix. És a dir, aquesta lògica de la identitat té problemes per explicar la realitat. No? Perquè si un mira la realitat...
Perquè res és blanc o negre.
Exacte.
Val.
I des d'un pensament que opera des d'aquestes normes, tenim un problema. O bé som incapaços d'interpretar la realitat, o bé obliguem a la realitat a passar per la nostra interpretació. El qual és una cosa que sempre el pensament tendim a fer, no? Quan el pensament no s'adapta a la realitat, moltes vegades ens pensem que el problema és de la realitat i no del nostre pensament, que és una cosa molt humana, de fet, no?
Clàssic.
És un clàssic, no? I això, com a la història del pensament, és molt evident. No? És com, això, per exemple, passa amb molts teòrics conservadors, que entenen, no?, que la realitat està malalta, que està passant per una enfermedad, la decadència d'Europa, tots aquests discursos tan sonats. És bàsicament perquè s'estan tenint que la realitat, tenen una definició de realitat i com la realitat no s'adapta a aquesta definició, doncs és que la realitat està malament. No és la nostra definició que està bé, és vosaltres que teniu el problema, no? No, és veritat, vull dir, és un pensament com...
S'equivocats són la resta, eh?
Exacte, en plan, us equivoqueu vosaltres, que sou com gent deformada i coses així, no?
Però el món de la filosofia no és una mica així, ja, també?
Sí, clar, vull dir, sí, per això mateix...
Si jo tinc un nou pensament, l'equivocat és la resta.
Clar, aquí és on entra la gràcia si ets un autor seriós o no. No, aquí és un tema, perquè un pot debatre amb la tradició filosòfica, no?, per intentar arribar a superar certs autors o no, però un s'ha d'enfrontar amb ells, no? Un no pot pretendre, vinga, m'ho passo per davant i proposo una nova cosa, no. Un s'ha d'assegurar d'haver tingut un diàleg amb la tradició i agafar el que és bo i eliminar el que no, no? Però bé, Lo interessant per pensar la identitat des de Hegel i el tema del naixement és com... Hegel encara no és un pensador... Hegel segueix sent un pensador metafísic encara, no? Encara no hem superat la metafísica, quedaran bastants anys perquè això passi.
I allò que dies tant,
No, a mi m'agrada la metafísica.
Ah, no, perdona. És veritat.
O sigui, a mi m'agrada la metafísica.
Ara t'he confós amb...
Això era l'altre...
Em sortirà el nom.
Et sortirà. A mi no em surt ara perquè estic una mica
espès. Em sortirà.
Bé, per Hegel sí que hi ha una substància, no? Però precisament aquesta substància és el propi canvi en si mateix. Que això és com una vuelta de tuerca, diguéssim. És com tornar als orígens, no? Aquesta perspectiva heraclitiana, no? Això que es diu tant de la frase mítica d'Heràclit, de un no passa dos cops mai pel mateix riu. Perquè el tri no és el mateix i els peus que trepitgen tampoc són els mateixos, no? Que és com aquesta perspectiva del canvi és l'únic que és constant, no? I Hegel va molt per aquí amb la identitat. És a dir, és cert que hi ha una substància que perdura en el temps, però la pròpia substància és el canvi en si mateix. Vull dir, i això és bastant interessant per veure com, precisament, som capaços d'acceptar les contradiccions. Perquè si la identitat es dona en el temps i va canviant, podem acceptar la contradicció. Llavors, d'alguna manera, podríem dir... que el que neix és el canvi i el que mor és la finalització d'aquest canvi. No? Que,
val.
I la manera en la qual, diguéssim...
La finalització?
Clar.
La realització d'aquest canvi.
Clar, o sigui, diguéssim, tu neixes i amb això neix una nova substància que estarà constantment canviant fins que deixi d'aparèixer. Però això és la perspectiva individual. Però la perspectiva col·lectiva, la teva pròpia mort es transformarà i canviarà fins a arribar com a l'aspecte cultural, a l'aspecte social, a l'aspecte col·lectiu de la vida. No? Llavors, d'alguna manera, és com un constant canvi, no? I aquesta substància, que està en constant dissolució, vull dir, al final, Hegel entén, per exemple, que la substància humana és una cosa moguda pel desig, i on hi ha un desig hi ha una falta, no? O sigui, això és com la frase mítica de Lacan. El desig és la falta.
Sí?
Clar, tu desitges el que no tens. No pots desitjar el que tens.
Val, la falta
necessita allò que et falta.
El que et manca.
El sí. Que et manca, no? Que et pot mancar, diguéssim, des d'algú com literal, és a dir, un objecte, o et pot mancar algú que sublimes, que pot ser, per exemple, l'amor de la teva mare, no? I com et falta l'amor de la teva mare i tens aquesta mancança, la vas projectant en totes les teves relacions de parella i totes són disfuncionals perquè no tens el trauma de ta mare ben treballat. Un exemple clàssic del psicoanàlisi. Sí, així és. Però clar... Llavors, què passa, no?, amb aquesta idea de la identitat i amb el naixement? Que es pot dir... Es dispersa molt, no? I llavors arriba un punt on un pot acabar... Hi ha una relació molt tensional aquí, perquè això és l'interessant, no? D'alguna manera, la idea d'identitat, naixement, vida i mort és necessària per no tindre una vida neuròtica, no? Perquè, d'alguna manera, quan... És una mentida... útil, no? O piadosa per la pròpia existència, perquè, clar, si un entén que no té identitat i és la constant transformació de les coses, una perspectiva molt, molt budista, per exemple, clar, un ho pot dur molt bé harmònicament, meditant, vivint allà amb els cuencos tibetanos i fent mandales i aquestes coses, però, clar, si t'has d'actuar, has de viure la vida de manera com més o menys funcional, pot ser un pensament molt, molt complex, no? Perquè, clar, això té moltes implicacions rares, no? La moral, per exemple. Clar, si jo no era el mateix que fa 5 anys... Perquè, de facto, tu no ets el mateix que fa 5 anys. Se't poden jutjar per actes de fa 5 anys.
Per sort.
Clar, per sort, exacte. Però tu ets responsable d'aquells actes de fa 5 anys.
Sí, clar.
Des d'un punt de vista, encara que sigui legal. Però, clar, si ens prenem en sèrio la filosofia, hauríem de dir, això és absurd, jo no sóc una persona, no sóc la mateixa persona de fa 5 anys. Bé, perquè literalment no la sóc. No?
Es posen molts temes sobre la taula, eh?
Clar, que això és amplíssim, no?
És a dir, creiem amb la reinserció?
Jo sí.
Hauríem de creure
la reinserció. Més
com
que res,
a societat,
perquè...
hauríem de creure-hi.
A la reinserció s'hi pot creure des de... Això estic obrint ara un nou tema, però... A la reinserció s'ha de creure, jo crec, des de diferents punts de vista. El primer és una vista com purament utilitarista, que jo no puc suportar, però bueno, si ens posem utilitaristes, està demostrat que la reinserció és més útil. És més pragmàtica. Vull dir, la tassa de criminalitat baixa amb la reinserció. Pues això és un fet, no? Però després, des d'un punt de vista filosòfic seriós, precisament, si estem entenent que les persones som com constants substàncies en dissolució i canvi, condemnar a algú i pretendre que una persona, per haver fet un acte, perdurarà així tota la seva existència, és un pensament una mica xungo. Però alhora, cuidado. Perquè si ens posem molt al carro de la reinserció, això seria ja un altre tema molt ampli, que avui no abordaré, però m'agrada mencionar-lo, que és la institució de la presó com una institució de control i de repressió, que això, des d'una perspectiva foucaultiana, és un control de los cuerpos i és una biopolítica superhorrible on el que jutja no és els actes dolents, sinó els actes que no van de l'acord amb la moral del sistema. Perquè, clar, d'aquí és la institució de la presó. La institució és una institució estatal, no? Subvencionada en l'àmbit privat, per cert, perquè hi ha moltes empreses que viuen de les presons. Això se'n parla poc, però les empreses guanyen diners amb les presons. Però bueno, això ja ho deixem aquí, que cadascú pensi el que vulgui.
Ets un camarada. Parlaves de la identitat.
Parlava de la identitat.
Sí, jo m'anava posant preguntes.
Pregunta.
La identitat en tant a què? És a dir, què et marca la teva identitat? On neixes, la societat on vius o la construcció de tu mateix?
Aquí,
o totes tres coses?
És una pregunta molt àmplia. Bé, intentaré respondre de manera ordenada. Mirem el temps.
Tens 7 minuts.
7 minuts, perfecte. Bé, depèn de per què entenguem com a identitat, això per començar. Què és la identitat? Allò que et defineix? No? Que seria com el llenguatge com comú, no? Jo la meva identitat és allò que em defineix, no? Allò més particular meu. O la identitat és allò que simplement perdura. Allò que d'alguna manera et fa ser tu mateix, però que no vol dir que és el que a tu t'agradi. No? Aquesta és la idea. Bé, què és més determinant en la creació de la identitat, no? Entenc que et referies. Clar, això és molt ampli, no? M'agradaria abordar com el tercer que m'has preguntat dient que això és un mite brutal. Vull dir, el que et fas tu d'un mateix... Bueno, això és un deliri. Això és un deliri neoliberal. O sigui, això és un deliri absolutament narcisista.
Segona vegada que en 20 minuts Leo Espluga avui em diu liberal.
Exacte.
Ja en parlarem d'això.
Ja en parlarem d'això, exacte. Però clar, aquesta tercera opció del mite de l'hombre hecho a sí mismo, no? Ostres, això els encanta. Elon Musk, per exemple, li encanta això de l'hombre hecho a sí mismo. Clar, perquè d'alguna manera, com aquesta gent que triomfa del sistema, que per cert tenien mines de diamants als seus pares, però clar, d'això ningú en parla, és responsabilitat seva.
Diamants, no? De dubtós origen, eh?
Clar, perquè clar, si tu ets responsable de tu mateix i allò és el que et defineix, clar, la gent pobra és culpa seva, no? Clar, i si estàs al carrer, haver triat millor, no? Haver tingut una...
És que no t'has construït bé.
Exacte, és que no t'has construït bé. Que on t'intentis construir és un lloc putrefacte, verinós... podries haver innovat, no? Les crisis són oportunitats. Són oportunitats per crear noves... Per favor. Bé, i llavors...
Vens dur, eh?
Vinc dur.
23 serà així, o...?
Ui, doncs té pinta, eh?
Sí?
Té pinta, eh?
Val.
Com diria, crítica a lo polític...
M'agrada.
Esperançador en lo personal. No? Seria una bona definició d'aquest any. Llavors, bé, des d'una perspectiva materialista...
Sí?
No? Podríem dir que sí que el que més et defineix és el lloc de naixement i la teva classe social, sobretot, no? Allò més determinant és la classe social. Val. Des d'un punt de vista materialista de marxista clàssic. Bé, això és... Jo estic bastant d'acord. Però, tot i així...
Bé, Marx.
És Marx. Un dia em deixaré barba. Em deixaré barba. D'aquí 4 anys fem un programa i vindré ja com totalment... Bueno,
t'estàs assegurant que d'aquí 4 anys hi serem, eh? Uf.
Bueno,
no, està bé,
serem
està bé,
i serem.
M'agrada.
Segons l'ho dit aquí, nosaltres no hi serem.
Clar, serem uns altres.
Hi ha una versió que, ostres, té pinta, serà bastant pitjor, eh? No m'agradaria ser el Leo del futur, eh? ho té fotut, eh? Perquè, clar, com a filòsof, de què viuré?
Devenir Estel.
Devenir Estel.
Explicar filosofia a millennials com jo, perquè jo encara seré millennial.
Tu encara seràs millennial, i jo encara seré Zeta, per desgràcia. I llavors, sobre això de la identitat és molt curiós,
sí.
amb el tema del que et determina la teva pròpia identitat. Bé, diguéssim... Clar, i això és una mica raro, perquè entra una mica en contradicció el que he dit abans, però si bé és cert que un està determinat, jo considero que un és lliure. Vale? Una llibertat molt limitada, eh? Vull dir, la llibertat és poder o no fer una cosa. Ja està. No, la llibertat no és córrer pel camp sentint-se un cavall ni res de tot això. Això són coses de hippies, no? I bé, llavors, diguéssim...
Hippies liberals, però hippies, sí.
Home, és que hippies només poden ser liberals. O sigui, un hippie no liberal és impossible. Vull dir, a mi, si no, que m'expliquin el maig del 68 què és. No, clar, allò és
estàs dient liberals a la gent de maig del 68?
Home, clar, sí? Allò és un deliri de la classe mitjana francesa. De liberté, per favor, què esteu dient? Esteu preocupats per aquestes coses perquè no dona a treballar.
O sigui... Sí, li canviarem el nom a la secció.
Sí, oi que sí? Filosofia camarada, no? Serà? Però, llavors, però alhora, la teva pròpia determinació, que això és l'interessant del pensament marxista, que crec que molta gent no entén, i que més que marxista és hegelià, perquè, clar, he sabut que Marx agafa Hegel i dona la volta i l'aplica al material. A mi m'agrada més Hegel, molt més. Crec que és molt més interessant a nivell filosòfic, molt menys dogmàtic. Bé, com veus, aquí tothom m'ho dia, els liberals, els marxistes, aquí ningú, no li caig bé a ningú. I llavors...
Per això vens.
Per això vinc, exacte. Lo interessant és que com la teva identitat és mòbil, la negació de la teva pròpia identitat és inherent a tu. És a dir, des d'un punt de vista com gràfic i matemàtic, podríem dir que A és igual a no A. O sigui, la teva pròpia negació de tu mateix, és a dir, la no identitat teva és la teva pròpia identitat. Per tant, et pots transformar. És possible la transformació, perquè com no ets una substància fixa, és possible el canvi. No? Aquesta és la idea més interessant. Si pensem la identitat com algo fixa, com algo que simplement neix i mor perdurant idèntic, no és possible el canvi. No és possible la reinserció, no és possible la revolució, no és possible res de tot això. En canvi, si entenem que la pròpia identitat li és inherent la seva pròpia contradicció i negació, és possible un canvi des d'un mateix a nivell col·lectiu. És a dir, allò que et determina et pot alliberar.
Val. Val.
No està mal, això.
No,
acabem
no,
bé,
no,
acabem
no.
bé.
Està bé.
Amb certa alegria. Bueno, l'alegria potser és una mica aventurat per part meva. És una mica aventurat.
Anem al tuit?
Anem al tuit. Miedo me da.
Fa 5 dies, eh?
Ah, fa 5... Ui, fa 5 dies com estava. Bueno, ja veurem.
Trist.
Trist, sí?
Sí, sí, t'ho dic ara.
Ah, vale.
Ui. Trist. Fa 5 dies Leo Espluga tuitejava el següent. Em posa realment trist al final de la T jove en cartró.
Oh, quina tragèdia.
Per què?
Hi ha algú? Hi ha algú de les targetes... Bueno, hi ha diversos motius i un d'ells no el diré.
Mira, el productor, l'Andreu González, m'està dient que amb ell també.
Eh que sí?
Posa trist també a tu, que la tens. Em permets una cosa?
Sí, sí, tant.
Andreu, vine. No, mira, mira, jo vull saber això. Per què la gent es posa trista per una cosa tan errònia com haver creat una targeta de cartró?
Bueno.
Que es trencava els 3 dies...
Et veig aventurat, eh?
I es mullava les 2 hores.
Et veig aventurat, eh?
Per què? Treu en Salès, bona tarda.
Bona tarda.
Tu també t'agrada la targeta de cartró?
Sí, la veritat és que sí. Així la pots posar darrere el mòbil.
Exacte.
I no la perds.
Exacte.
És que ara tinc jo... Soc un liberal millennial al costat de dos jetes.
M'obliguen a descarregar-me una aplicació.
Exacte, que només està per Android.
Curiosament, em demanen les dades. Ai, mira la Generalitat, que intel·ligents. Vaya. Algú vol les meves dades? Mira't per on, eh?
Aquest programa no es fa responsable de les opinions dels seus accionistes.
I quant costa canviar afegir un sensor digital a totes les a tots els lectors de targetes?
La T-Mobilitat ha costat molta pasta.
Parlem-ne. El disseny és horrible. I a mi aquest rotllo de FADE...
T'agrada res?
Mira, em recorda una mica com aquest rotllo empresarial per cada bé d'avui en dia. Rotllo Imagine, CaixaBank, tot això, no? Com, som moderns, som inclusius, tenim dos colors... Ho trobo com absolutament pervers.
Escolta, fa poc temps he estat a Milà i a les boques del metro podies pagar el bitllet de metro apropant la targeta al banc.
Això es pot fer aquí, també.
Ara?
Ara. Clar, però també... Aquí és que l'objectiu és treure l'efectiu. Que tot passi pel banc central.
Et sents controlat, tu, no?
Sí, però no m'agrada pensar-hi. Perquè, clar, al final... És bastant còmic, amb això tanquem, jo crec, perquè ja no sembla l'hora. Els avis, aquests que estan paranoics sempre, de rotllo, em controlen,
no viu,
amb el telèfon em controlen, la pantalla de l'ordinador em controla... Sí. Clar, i tothom, i els nets li diuen, no, ets un exagerat! Això no... Tenen raó.
Tu tapes la camareta del portàtil o no?
L'hauríem de tapar.
Sí, és un clàssic.
No saps lo fàcil que és, lo extremadament fàcil que és hackejar. O sigui, que és una cosa extremadament fàcil, eh?
Sí?
Sora, avui en dia tothom va escanejar en QRs i, clar, allò et porta un enllaç i, pam, ja no tens dades. Jo no escanejo QRs. No, poca broma, eh? Vull dir, clar que em sento controlat, però no hi penso perquè és la paradoxa de la privacitat. Si vols, un dia parlem d'això. Però la paradoxa de la privacitat, tu imagina't que anessis pel carrer, vale, i un senyor darrere teu portés una llibreta i anés apuntant tot el que fas. Com
clar,
et sentiries?
Clar, això són targetes bancàries...
Com et sentiries?
Sí.
Tot el que fas, eh? De cada passa, cada moviment, ho anés apuntant tot a la llibreta. Com et sentiries?
No, malament.
Doncs això és el que fan amb el mòbil.
Sí?
Literalment això.
Com has dit? Què parlarem?
La paradoxa de la privacitat.
Parlarem la propera setmana?
Vinga, som-hi.
Sí?
Serà encara... Ui, sí, però allà sí que allò serà un escorxador, eh?
Hemos venido a jugar.
Aquí hemos venido a jugar, perfecte.
Sí?
I tant.
Andreu, tu tens T-Mobilitat ja o no?
No, jo encara vaig... De fet, ahir vaig comprar la meva última T jove.
Clar, això encara dura...
Clar, o sigui...
3 mesos.
Sí.
De dol.
Sí. Però van dir que la traurien durant els dos primers mesos del 2023. Llavors, no sé què passarà exactament.
No, em sembla que s'han fet enrere.
Ah,
val. O que els ho estan pensant.
S'han fet enrere moltes coses amb això ja, eh? Els missatges aquests contradictoris institucionals em molesten una mica, eh?
Escolta'm, José, posa'm la música aquella que havíem preparat. Posa'm-la. En el metro yo me enamoré. En el metro yo me enamoré. Tu al metro no?
Jo diré que és complicat agafant la línia groga. Oh. Si algú es pot enamorar la línia... Amb el que tarda, sí, tens temps. Tens temps d'enamorar-te.
Sí, estem d'acord.
Perquè amb el que tarda, carai, tu.
Sí. Camarada, que vagi molt bé, eh?
La setmana que ve.
La propera, que vagi bé. Gràcies, Andreu.
A tu.
Ràdio Estat. Les teves festes en bona companyia.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda 45 minuts d'informació i anàlisi per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. Sense distància, les notícies d'àmbit religiós més importants del moment amb els seus protagonistes i també espai per a la caritat, el diàleg interreligiós, el treball, la litúrgia i la pastoral de l'Església. T'esperem de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari. Aquest hivern pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Un programa sobre rodes. Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Ràdio Estel.
I si és Òpera Rock a la càmera... A la caravana, Estel... Que clar, teníem un camarada aquí que déu-n'hi-do, avui m'ha trasbalsat.
Mira, ja passa.
Maria Boroncova, directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical. Què tal?
Sí, senyor, bona tarda, bon any a tothom.
Bon any nou.
Sí,
això, fins quan ho hem de dir? Perquè, clar,
jo crec que avui ja s'acaba.
Sí?
Si m'ho preguntes a mi, ja tindríem
ja
prou.
Ja ho tindríem fet,
sí,
eh?
Sí, el dia 3 ja està.
Però
ja.
Hi ha gent que et trobes al...
Sí, a l'abril. Sí, a l'abril. Ah, bon febrer, any, dius, no? Ja n'hi ha prou d'aquest color. Sí,
sí, sí, és així.
Sí, sí.
Avui ens portes... Uau.
Sí, totalment. És que hem de començar l'any per tot lo grande.
M'agrada.
Dic que ja he parlat del Nadal, ara sí. Què hem de fer? Doncs portar pues, l'òpera més representada de la història de la música, què et
sí?
sembla?
Sí,
a lo grande. A lo grande. Sí, perquè a més, tu també m'ho has preguntat. Moltes vegades em dieu, quina és l'òpera per sí. començar? I jo sempre dic, per començar una comèdia. Així destrossem Val. Estereotips i ens ho traiem de sobre.
Sí.
Però el primer gran dramón que ha de veure la gent sí o sí, i la ideal per començar, és Carmen.
Et diré una d'aquelles tonteries que a mi m'agrada explicar. No sé per què, però les explico.
Digue'm.
Jo vaig fer un... Hi ha l'Erasmus, no? Que és quan surts fora a estudiar sí. fora del país. I el Sèneca, que et quedes al país, però també viatges. No? Jo vaig fer un Sèneca a Sevilla.
Molt bé.
I la meva facultat estava a l'antiga fàbrica de cigarros de Sevilla.
Sí o no?
Tu no saps el que vaig escoltar això... A dins de les escales.
Uau, sí o no? Ho has fet, això?
Sí, home, i tant.
Mare de Déu, ara em fas molta enveja. Sempre em fas enveja, tu.
Des de la ràdio som així.
Sí, ja ho veig. Vinga, va, doncs som-hi, eh? Mira, desvia'm el tema perquè no... Mira, no mossego les ungles. Vinga, va, perquè tenim una història de justícia callejera, gelosia, possessió i, sobretot, llibertat. És un gran drama d'amor i, sobretot, de desamor. I té una trama plena de giritos dramàtics que sabeu que a mi m'encanten. I és a més, una radiografia del comportament humà, però portat a l'extrem.
Però passaria el dia escoltant això.
Sí, jo també.
Sí.
És que ho veus? És que és la canya. Fixa't que Bizet, a més, mira, escolta, va crear una música que és brutal per fer-los, mira, un mostrari de l'espècimen espanyol d'antanyo en tot el seu esplendor. Perquè tenim, alerta, soldats, toreros, contrabandistes, gitanos, taberneros, currantes de fàbrica, vamos, que ens falta Manolo del Bombo,
sí,
eh? I ja
sí,
tenim
sí.
La portada del jueves. Sí, vale, comentari millennial, ho sé, ho sé.
Va, i on ens situem per parlar d'aquesta història?
Sí, doncs, com bé tu has dit, anem a Sevilla, concretament l'any 1820, d'acord? Tot així com molt castizo i molt rural. L'acció del primer acte es desenvolupa a la plaça, entre la fàbrica de tabac que tu has indicat i un quarter de la Guàrdia dels Dragons del Regiment d'Alcalà. I el plantejament és clàssic. Els nois a una banda i les noies a l'altra, d'acord? Això que es fa als musicals, que si ho és a història,
sí,
que si gris...
Ja s'havia inventat.
Per suposat, home. Ja per suposat. Doncs què tenim? A una banda els tenim amb ells, molt machotes, amb les seves armes i els seus uniformes i molt militar tot, sí. I elles, per altra banda, superpancaires treballadores, però molt sensuals i molt sexis, d'acord? I així comencem. La primera en aparèixer és la virginal i orfa Micaela. I sí, jo ja sé que el nom molt espanyol no és. Però hem de tenir en compte que Bizet li molava molt el rotllito, entre cometes, espanyol, perquè era la versió de la paella i la flamenca, saps? Sí, perquè el senyor no hi havia posat mai els peus a la península, en tot ella, ni a Portugal va estar.
I si l'hagués posat, Bizet s'hagués comprat un sombrero mexicano a les Rambles.
Jo penso que sí, una miqueta, va que per anaven per aquí els tiros. Sí, sí, sí. Perquè ell va llegir la novel·la de Prosper Mérimée i au, opera el canto. Hi ha rigor? No, de cap mena, no l'espereu, deixeu-ho. Vinga, al que anàvem. Doncs la prístina joveneta, que porta una llarga trena i és la viva imatge de la puresa, s'acosta al quarter al quarter militar.
Sí.
Per què? Perquè ella ve del poble i està buscant el caporal Don José. Però a l'obra es pronuncia Don José per allò de que Bizet no viatjava prou. D'acord? Els soldats li diuen que Don José no està. I acte seguit es posen en plan machirulo orangután.
Ai. Sí. Ai. Que está muy buena, Micaela, ¿dónde va?
Vale? I aquests orangutans, que ja us deixo els qualificatius ofensius a la vostra elecció, sí. Ella què passa? Doncs que era prístina i se'n va corrents de l'ensurt, perquè dones prístines i no prístines. Atenció, prenem nota. A vegades paga molt la pena girar cua i xau.
Sí, és
d'acord?
Així.
Sí, és un fet.
Sí.
I com és l'obra, l'obra és així bastant trepidant, avançarem, d'acord? Es produeix un canvi de guàrdia i arriba Don José. Idealment, vindria a ser un home alt, fort, catxes, jove i amb aires així com de malote.
Ai.
Sí. I dic idealment per què? Perquè en alguna ocasió m'han arribat algunes queixes sobre que els cantants que interpreten els rols no s'acaben d'ajustar a la descripció que jo faig. Sí. I jo a vosaltres us dic, imaginació, sisplau.
Sempre.
Sisplau.
És òpera.
Mira, Sánchez Sinisterra diu una cosa, que és el arte artificio requiere. D'acord? Així que artificio de l'espectador,
si
també.
Si ara Turandot seran tots japonesos.
Home, no, per favor, vinga, va. Si no us toca un Don José Buenorro, doncs jo que sé, imagineu-vos, jo que sé, a Robert Downey Jr., a Chris Hemsworth amb la barba de 3 dies i ja està. I tots contents. D'acord? Qüestió, som-hi. Els compis li diuen a Don José que Micaela ha estat allà preguntant per ell. Això, i que està tot buenorro, i que qui és, i tot aquest rotllito machil del que parlaven, que sí. És important per l'òpera. I José queda meditabundo. I ho fa, atenció, durant un quart d'hora. I el públic s'està preguntant per què. Què li està passant a este senyor? Ah. Normal, jo estic aquí i jo us ho explico.
Ara.
Què li passa? Doncs la cosa és que José va marxar del poble i es va allistar a l'exèrcit perquè l'havia liat part en aquest poble. Ah. Vale? Té antecedents violents sense especificar, no sabem quins són. I aleshores la seva mare l'envia a Sevilla per redreçar-lo. I des d'aleshores ell i la mare no s'han tornat a veure. I ara t'estaràs preguntant tu i tothom. I què pinta Micaela en tot això, la prístina? Què és esto?
Sí.
Normal. Quan veus l'òpera passa igual, eh? Però ja estic jo aquí. La qüestió és que la nena es va quedar orfa i la mare de Don José la va acollir, així que tots dos es van criar junts.
Ah.
Per tant, el fet que Micaela estigui a Sevilla vol dir que hi ha notícies de la mare. I què passa? Que això li desperta un remolino de sentiments en José i per això es queden en stand-by uns 13 minutets aproximadament de l'òpera. Nada, un momentito.
Sí.
Evidentment, l'espectador no s'entera perquè no té la capacitat de llegir la ment, però Josep no hi havia... Bizet no hi havia caigut en això. Però bueno, per això estic jo, no? I per això tenim aquest programa.
Sí,
ja està, ha quedat clar. Meditabundo.
Val.
D'acord. Vinga, al gra. Mentre José està pensant en tot això, coneixem a la gran prota de l'obra. Sona la campana indicant la pausa a la fàbrica. I totes les cigarreres, sudoroses, fumadores, i amb un diminut corset practiquíssim per treballar, vamos, les típiques currantes sexis de qualsevol fàbrica, surten al carrer a fer el descans. Mira, jo suposo que la ment de Bizet, això era un moment supersexy, perquè clarament, a part de viatjar poc, aquest home mai havia visitat una fàbrica, vale?
Està bé, està bé. Està
sí,
està
i esto és així. I entre elles, qui apareix? Patapam! La gitana més sexy de tots els temps, Carmen.
Dir una altra cosa, però grullo,
Vinga.
M'agrada molt el paper de Carmen, normalment, perquè té unes notes baixíssimes i altíssimes.
Home, clar, és has de ser una mitja com la copa d'un pino,
Sí,
i a
sí,
més,
sí,
és
sí,
que
sí.
No para, és un tour de force, això, és brutal. I la interpretació, cuidao.
Sí.
Has de ser la gitana més sexy de tots els temps,
Home,
clar, alerta.
No és fàcil.
No, jo no en sabria per on començar, la veritat, què vols que et digui?
Jo tampoc.
Sí, clar, no en sabem. Per què? Perquè Carmen és sexe en estat pur, vamos, és salvatge, és sensual, amb els cabells esvalotats i, evidentment, amb l'apretadíssim corset que no falti en aquesta òpera.
Sempre.
I què passa? Un cop més, aquesta descripció, si no s'adequa, d'acord?
Sí.
Trieu la diva de l'arxiu mental vostre que desitgeu. Però vull que veieu cabells esvalotats i sexe pur.
Mm-hmm.
Aleshores, ella apareix i canta aquesta famosíssima habanera que tenim de fons.
Un clàssic.
I tots, soldats, veïns, el borratxo que passava per allà, es posen en modo baboso.
Clar.
Tots, excepte... Txan, txan, txan... Efectivament. José. Per què? Perquè està en estat de meditació profunda.
No s'enterau.
Està en meditació profunda, si ja t'ho he dit, que no està ahí. Evidentment, Carmen, que ja està fins al moño del baboseo de Sevilla, flipa tulipes amb el fet de que José estigui passant. I, és clar, com que està ja farta de tota aquella bava i aquell machirulismo, diu, pam... Me voy a ligar con el malote que pasa de mi cara.
Claro.
I ara, alerta, parem-ho amb la música, que això és molt important.
Ui.
Hem de prendre nota una vegada més. Aquesta òpera, d'acord, acaba malament, però malament, mal,
sí?
Mal, muy, però muy, muy mal. Ah. Així que deixem-nos tots i totes, sisplau, de malotes i tios xungos, d'acord? ¿Vale? Tio xungo igual a caca. No molen, només sembla que molen, però luego no.
Però no.
No, perquè prenem nota, prenem exemple de Micaela. Mitja volta i a la porra. No més persones besures a la vida, a propòsit de 2023.
Dit. Molt bé.
Vinga, va. El que anàvem, que em perdo completament. Carmen. Carmen li fa un encanteri d'aquests gitanos d'amor amb una flor a José. I quan li cau als peus, bum, es desemboba de la meditació profunda. Tots dos es miren just un instant i patapam. El paio queda in love total amb la sexy gypsy. Però, pip, sona la campana, s'acaba el descans de la fàbrica i totes les noies se'n tornen a la feina. I just en aquest moment retorna la nostra prístina Micaela.
Que és dolç,
eh? Oh, que sí.
No?
Bueno, una miqueta.
Aquest és el malote?
Sí, però és que, bueno, clar, també he de tenir moments així com de dir, que majo i empàtic, és mentida, però ho ha de semblar.
Aviam, va.
No veus que ha estat en meditació profunda?
Que s'estava redreçant, el noi.
Sí, o no ho sabem. Ha pensat molta estona.
Vale,
doncs es produeix aquest dolç retrobament i ella li entrega una carta atenció de la seva mare.
Ai.
I què li diu la mama al José? Doncs que bàsicament el perdona per totes les maldats que ha fet i de passada li demana que es casi amb Micaela, que ja està grandeta i ja toca col·locar-la.
Aprovechando que pasa por Pisuerga.
Sí. Pues sí, ja sabeu, merdetes de l'època. La niña ha crecido a casarse.
Val.
Aleshores, Micaela marxa i deixa a José pensant en la proposta. Sí, un altre cop. Pensa molt, aquest senyor. Molt, okay. Tot el rato. No li serveix per res, però vinga a pensar. La mare que el va parir. Va, de nou, trepidància.
Sí?
Es lia un broncot enorme a la fàbrica i Carmen ha estat l'esvalutadora principal, així que la detenen i la posen sota la custòdia d'aquí.
Toma,
doncs,
d'ell.
De don José. Evidentment, jo sé, està en plan, tio duro, a mi no m'importa nada, tia. Però Carmen sap que està buenorra, ella ho sap.
Val.
I què fa? Doncs li fa uns bailoteos sexis, un perreo a l'estilo 19, eh? I el convenç perquè l'ajudi a escapar. I, és clar, li promet a José que si ella es queda lliure, l'esperarà i quan siguin tots dos lliures es faran tots els arrumacos del món a la taverna, juntitos, abrazaditos i tomando chupitos. Prenero por decidir che mon amir in astasia girino si la segui di muore di mazzanio.
José, eh?
I saps què fa, José? T'ho imagines, no? Cedeix.
No, home, no.
Evidentment, sí, 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 la deixa escapar.
Així no et pot redreçar.
Sí, sí, no, no et pot redreçar, perquè ell pensa, mira, jo faré un acte d'extraïció, posaré la meva pròpia llibertat en risc, a canvi de què? Doncs d'unes copes i uns bailoteos, eh? Un plan sin fissures.
Exacte.
Eh? Tan pensar, i així estem. Vergüenza.
Per tant, aquest és el pla.
Ahà, aquest és el pla. I dit i fet, Carmen queda lliure i doncs José el denigren i l'empresonen. Fin de l'acto 1.
S'ha passat tot l'acte pensant, aquest noi, també.
Tot l'acte pensant. Ja sí, t'ho he dit, un quart d'hora allà, rugu, per acabar fent aquesta merda.
Val,
eh?
Està bé.
Bueno, d'acord. Doncs vinga, va, engeguem l'acte 2.
Passen bé, eh?
Oh, és meravellosa. Jo quiero ir a esta taverna, por Dios. Va, com ja heu notat, ens trobem a la taverna de Lilas Pastia. I ho sé, acabo de dir Lilas, perquè aquest nom jo no sé ni espanyol, ni vasco, ni francès. És que no és un nombre. No sé. Mira,
una mica grec, eh? Lilas Pastia.
Però què és Lilas? Jo crec que Bizet tenia un gerro de Lilas, no trobava la inspiració i va dir,
mira,
tate, va. Este senyor se llama Lilas y de apellido Pastia, porque no me viene nada. Vinga, va, som-hi. El que us puc dir és que aquest acte 2 és... Jo us puc explicar el que vulgueu, però és que l'heu de veure perquè ballen, canten i, vamos, mola mazo. També arriba un torero de Granada,
home,
és Camillo, ara. I té un crash amb Carmen, eh? I tot és molt late night i tot molt divertit i s'ho passen de conya. I no, no faré més comentaris del nom, perquè si no sé d'on surt Lilas, més sabré d'on surt és Camillo. No lo sé.
Un altre gran clàssic, eh?
Home, és que és tot meravellós. Tu sí. Veus aquesta música, el que és?
No, no.
És que és un no parar. És un hit rere hit. És magnífico, magnífico. Vinga, va. Després de la festa, Carmen es queda amb els seus col·legues contrabandistes que estan tramant plans il·legals per fer contraband.
Ah.
De què? No s'especifica.
Dai.
Però el cas és que contrabandegen. Carmen s'esborra del plan. Per què? Perquè aquella mateixa nit deixen en llibertat el seu nou ligue, José, i ella no pensa perdre's la party love per un contrabandeig indefinit, evidentment. Té sentit. Els que estigueu pensant, què passa amb el flirteig del toredo del nom random? Doncs de moment res. Escamello li mola Carmen,
sí.
Però cap cosa a destacar. Per què? Perquè Carmen li agrada a tothom, així que de moment el deixem en stand-by i ens centrem en el retrobament amb el malote de José. Et sembla bé?
Sí, i tant.
Vinga. Tot es lia bastant i alerta bastant malament. Comencem a veure que el José aquest té tendències xungues. Que si possessió, que si rotllo aquí se hace lo que yo diga, cosa que Carmen no pensa permetre.
Tu diràs.
Evidentment.
Buenas, Carmen.
Home, això lo faltaria. Així que tenen la seva primera baralla xunga i a sobre, en meitat del broncot, apareix un altre caporal de la guàrdia que vol tema amb Carmen.
Ai.
I vamos, vamos, se lia, Joan, la de l'atún. Mira, a Josep li dona un atac de banyes, que és tomatx, i si no arriba a ser per la xupipandi de contrabandistes d'abans, acaben matant el caporal que venia a lligar.
Ja és musiqueta de...
Sí. sí, ho notes, no?
Una baralleta,
sí,
eh?
Sí, home, aquí hi ha hagut mal rotllo sí, i aquí... Sí. Com queda la cosa? Doncs mira, José no té més opció que fugir amb els contrabandistes. Per què? Perquè ha deixat escapar una presa i per si fora poc ha estat a punt de matar un superior. Així que sí, ja veus que pensar aquest home li ha servit de moltíssim.
Molt.
I així és com s'acaba l'acte 2. Tots se'n van a la sierra a contrabandejar.
És xunga, sí, la música, sí.
No? Sí, sí, sí. Bueno, aquí estan decidint, nos vamos a la sierra, no hay más tu tía, porque este... És idiota, este. Cal fatal. Sí, vinga, va, anem a l'acte 3, que em perdo. Va, com ja he dit, estem a la sierra, sí. En modo hippie. Però què passa? Que la relació entre Carmen i Jola és un puto desastre. Gelos, possessió, en resum, paio tòxic de manual. I ella, òbviament, està fins al monyo. Què passa? Que en aquestes, Escamillo, el torero d'abans, sí. Decideix anar a lligar amb Carmen a la muntanya, perquè es veu que és així d'excursionista i romàntic, l'home. I amb qui es troba?
Home.
Doncs amb el tòxic.
Tu eres.
Claro. I es barallen, però es barallen a modo operístic, esclar. Amb navalles i elegància, que ningú esperi cops de puny i patades voladores perquè no va a passar, ok?
Correcte.
Bé, un altre que es dedica al senderisme és la nostra ja quasi oblidada Micaela.
Home.
Sí, sí. Recordem que la pobreta pretenia casar-se amb José, però en comptes d'això, el paio ha desertat, s'ha enrotllat amb un altre i s'ha fugat a les muntanyes. Així que, en comptes de donar-se per al·ludida, la nostra dolça jove va a buscar-lo. Molt lògic tot.
Perfecte.
Lo típico, me voy a la sierra. Ok. Conclusió de tota aquesta aventura de centre excursionista. El José perd la baralla contra Escamillo. Carmen es queda in love amb el torero. I Micaela se'n va amb José a veure si ella pot redreçar-lo. Mm. Que ja us avanço jo que no que va a passar. Lliçó de vida de Carmen una altra vegada. No espereu que una persona de dubtoses qualitats millori, perquè això, sense psicòlegs especialitzats, no passa. I... final de l'acte 1. Trepidància a tope i arribem a l'acte final. El meu acte preferit de tots els temps. El funest desenllaç.
I ja no és la música alegre de l'inici, eh?
Has notat el toujours, la mort?
Home.
Ja t'ho he dit que acabava fatal. Com sí. Havia d'acabar?
Sí, sí, sí.
Vinga, va. Carmen ja ha baixat de les muntanyes, perquè ja no ha d'amagar el caracul aquest del José. I sí, li he dit caracul, però tenint en compte que és un gelós, un masclista, un possessiu i un agressiu i mala persona en general...
Ja, t'ho diràs.
Mira, encara gràcies que li he dit caracul.
Sí, 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 va? Sí.
Vinga. Doncs ella i el torero estan visquent la seva love story particular i a Sevilla tothom està esparveradíssim perquè aquella mateixa tarda hi ha una corrida de toros amb Escamillo com a protagonista. I tot sembla que va molt bé. Dret dels animals a part, però, sempre. Alerta, atenció als autitaurinos com jo, que hi ha girito i crítica. Un moment, ara arribo. Com deia, tot sembla superguai, però la música d'arc de suspens es va colant, avisant-nos de que alguna cosa no sortirà bé.
Que Hitchcock, eh?
Es nota, eh?
Sí.
Quina fantasia. M'encanta.
Que bèstia.
És que em flipa. Que veus aquest tiruriruri?
Sí.
Perquè apareix José. I apareix fet una braga. I a què ve? A corralar a Carmen.
Ai.
I aquí, Joan, es produeix un dels paral·lelismes més guapos del món de l'òpera. I és l'enfrontament entre els examants que està succeint en paral·lel a la corrida de toros, que està passant fora d'escena. Què passa? Que Carmen es converteix en l'animal engarjonat amb el terrible destí i José en el cruel assassí que acabarà aniquilant la llibertat, l'amor i la vida de la seva víctima. Esclar, musicalment és una passada, perquè el holgorio de la corrida es va alterant amb la bronca colossal entre Carmen i José, com ja hem intuït al principi, no? I la faena culmina amb la mort a sang freda tant de l'animal com de la dona.
No.
Ella que va triar els seus principis i la seva llibertat davant l'opressió de don José. Mira, Joan, és un momentazo de pell de gallina. Mira, tens una pena màxima per Carmen i pel toro, i d'horror absolut pel caracul. És que horror. I a més, tot acaba abans de baixar el taló amb el caracol plorant arrepentit a sobre del cadàver.
Ja ho tenen, això, els caracols.
Mira, aquest, doncs no cal que facis el memes, eh, i després no has de plorar.
Veus?
No has de plorar. Mira, quan cau el taló, Joan, t'ho juro, sí, jo cada vegada, i mira que l'he dirigit, que l'he vist, que tot, cada vegada acabo amb un nus a l'estómac que no puc ni respirar.
Mira com plora ell.
Sí, caracol.
Desgraciado.
Oh, que asco de hombre. Brutal, senyores i senyors, una obra feminista situada en el segle XIX. Una condemna al masclisme i a l'abús en una òpera destinada a reis i aristòcrates. No us adoneu de la contemporaneïtat brutal que això representa. I ja ho heu vist, la música és la canya. Els personatges són complexos i alhora propers. I a més, ballen, canten, lluiten amb espases. És que no li falta de res.
Bueno,
una mica sí. Una mica de noms menys random que Liles i Escamillo, però vaja, eh? Que li perdonem el 100%. Així que, com dirien els Simpson, toreador cara de melocotón, aneu-la tots a veure si encara no l'heu vist.
Maria Broncova, com sempre, un plaer.
Ens, gràcies a vosaltres.
Tornem a escoltar el proper dilluns amb més òpera, amb més música clàssica. Que vagi molt bé.
Que no falti.
I a tots vostès, també, fins demà, a partir de les 3 de la tarda, us deixem amb Ignasi i Miranda i tota l'actualitat social religiosa, que ja ho sabeu, passa, evidentment, per la mort de Benet XVI i tot el que succeirà aquesta setmana. Nosaltres hi tornem demà, a les 3. Adéu-siau.